dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Avui, el Partit dels Socialistes de Catalunya. Què tal? Bona tarda. Benvinguts al programa Parlem-ne. Benvinguts a una nova edició, l'inici del nou torn de participació dels nostres polítics, dels nostres representants a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui encetant aquest nou cicle amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Avui és amb nosaltres el regidor i portaveu d'aquesta formació, el senyor Antonio Espuny. Benvingut, bona tarda. Segurament hi haurà molts de temes dels quals parlar, però el que tenim al damunt de la taula, evidentment, a hores d'ara és aquesta plataforma experimental de generació d'energia eòlica, un tema que pareix ser que en les darreres hores pues, ha de generar informació, sobretot als ciutadans, però que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en un text consensuat, ja va donar alguna pista manifestant l'interès de totes les parts per tenir una postura consensuada i sobretot per consultar a la població quin és el seu desig respecte al tema.
Sí, bueno, este és un tema una mica delicat, no? És una mica delicat perquè la nostra població sofrim d'alguna manera una sèrie d'actuacions als termes municipals veïns i tot i rebre les conseqüències directes, perquè realment és que rebem les conseqüències directes, no en rebem cap conseqüència de compensació econòmica, com per dir-ho d'alguna manera. Estem parlant del cas de la central tèrmica, de les dues centrals nuclears que estan instal·lades al terme veí de l'Hospitalet, que ens afecta a nosaltres directament, i jo sempre he ficat este model comparatiu amb el sentit de dir, bé, l'Hospitalet, i a més d'un responsable polític de l'Hospitalet, al seu moment li vaig explicar d'esta manera, vosaltres fiqueu aquestes instal·lacions al quart o traster vostre, perquè les fiqueu en una zona que des de el poble no es veu, però resulta que el quart o traster vostre és el nostre rebedor. És quan entres i passes el coll de Balaguer, és el rebedor nostre, és en aquell. La primera visió que tens de tota la plana del nostre terme és precisament aquestes tres instal·lacions. I clar, quan veus allò, pues, suposo que gent sensibilitzada per aquests temes, pues, normalment el que solen fer és no aparar-se, sobretot els primers quilòmetres. I quan no s'aparen els primers quilòmetres és que passen de llarg de l'Ametlla de Mar. Aquesta és la primera conseqüència. I ara també a efectes d'impacte visual també tenim tota la multitud dic multitud perquè ja són multitud, eh? Són uns quants que des del nostre terme se veuen, des de la nostra població se veuen dels parcs, no és un sinó que són molts, dels parcs eòlics de la població veïna del Perelló, que tot i rebre l'impacte visual no rebem cap tipus de compensació, no perquè els pobles no vulguin, sinó simplement perquè les normatives impositives que els hi permet cobrar estan muntades de tal manera que només cobra la població que està instal·lat, i l'altre pues, bueno, és entre cometes calderilla, no? És molt més seriós del que ens aporta o que ens porta la central, el fet de la instal·lació de la central nuclear aquí. I ara ens venen i ens pretenen pues, bueno, fica això. Estos quatre molins en principi experimentals, és una iniciativa, és de la Generalitat, és un organisme de la Generalitat, i llavors pues, bueno, és que ens arriben i ens van sorprendre, per almenys el que és l'Ajuntament i els grups polítics de l'Ajuntament van quedar sorpresos en quant a que també ho van fer amb unes dates, la primera informació pública la van fer amb unes dates nadalenques, no? Que tothom està més aviat més pensant en els Nadals i els caps d'anys i els Reis que en moviments polítics importants que segueixen que tenen que fer per a d'alguna manera recabar, per començar a recabar informació sobre aquest tema. I llavors, bueno, ens vam reunir els primers dies, bueno, tan pront ho vam saber.
De totes maneres, el tema de la sorpresa és relativa, perquè és un projecte que es va presentar l'any 2009.
Sí, però no se sabia exactament, se sabia que anava al golf de Sant Jordi, no se sabia on estava. Ara sembla ser pues, que ja està definit, el projecte està definit, perquè clar, segons on lo fiquen, 3 quilòmetres en línia recta, 3 quilòmetres més amunt, 3 quilòmetres més avall, ja no ens afectava tant de ple com ens afecta ara, no? Que ho fiquen davant de, perquè tothom ja ho sap, davant del Pixabaques, davant del que seria davant el poble i després davant de, aproximadament a l'altura de Marina Sant Jordi i Sant Jordi. Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, ara ja sabem més concretament on van ubicat, què és el que pretenen fer. Ahir vam tindre una primera reunió, vull dir, que ens van informar, o vam rebre una primera informació. N'esperem. Una de les coses que sí que ens van dir va ser que aquesta informació pública que s'obria no es correspon, o sigui, no és la informació pública on se puguin presentar les al·legacions fortes, com si diguéssim, sinó simplement aquest és un primer pas per al permís d'instal·lació a la mar, per al permís per a l'instal·lació, i que després ja vindrà el que és el permís gros, el permís d'activitat, i que llavors és quan se podran, d'alguna manera, vista la recollida d'informació per part de l'Ajuntament i dels grups polítics que el formem, presentar o no presentar al·legacions i a la vegada, recollint aquesta informació, que és el que se va dir al comunicat, subscrit per tots els grups polítics, una vegada tinguéssim tota la informació que ens puguin donar els diferents organismes i les diferents persones que estiguin enterades sobre el tema, que això s'exposarà a la població, que això s'explicarà a la població i que el que sí vam decidir entre tots és que al fi i al cap fossin els caleros qui decidissin un tema d'aquestes característiques. Jo crec que per aquí és una bona decisió el fet de que un tema tan important siguéssim els ciutadans de la Cala que poguéssim decidir què és el que volem, què és el que opina, què és el que té que opinar, què és el que té que opinar. O sigui, els caleros decidiran què és el que té que opinar el seu ajuntament.
El que pareix és que la idea dels quatre partits polítics que formeu al ple municipal és prendre decisions consensuades i anar tots a una, no?
Sí, sempre que se pugui, suposo que sempre que se pugui anirem junts, el qual no... Suposo que arribarà algun moment que els partits polítics, potser sí que arribarà el moment que donaran els que vulguin donar la seva opinió, i n'hi hauran d'altres que suposo que diran la informació és esta, i a partir d'aquí Caleros decidiu què fem. Presentem batalla legal contra els molins o contra aquesta instal·lació o no. Sempre tenint en compte un element important, que en aquest cas l'Ajuntament, la jurisdicció d'instal·lació de l'Ajuntament s'acaba 6 metres abans de la línia de la costa. De la terra per a dins, o sigui, la línia de la costa 6 metres, tampoc és de l'Ajuntament, perquè això és de costes de l'Estat, i totes les instal·lacions que es puguin ficar en aquesta línia correspon als permisos correspon a l'Estat. La Generalitat també té una línia de 20 metres de jurisdicció, i a partir d'aquí és quan comença la jurisdicció de l'Ajuntament. Estic parlant de terra endins, de terra endins. La mar no, la mar la jurisdicció la té la Generalitat, per tant els permisos no els otorgarà l'Ajuntament ni el poble de la Cala, sinó que els otorgarà la Generalitat. perquè les aigües, hi ha dos ratlles, que va, hi ha una ratlla simbòlica que així es va fer, que va des del cap de Tortosa al cap de Salou, és una ratlla imaginària. Això se considera aigües interiors, no? I per tant aquí qui dona permís d'instal·lació és la Generalitat. D'esta ratlla per a fora, que també hi havia, i se'ns ha presentat l'opció que més cap endavant es ficaran 8 molins i que estirien molt més a fora, que estirien a 25 metres, clar, 25 metres ja 25 és quilòmetres. Fora, oh, perdó, 25 quilòmetres ja és fora d'esta ratlla imaginària del cap de Salou al cap de Tortosa, i llavors ja els permisos ja serien, els permisos serien de l'estatal, perquè de l'administració estatal, perquè allí la Generalitat ja no té cap tipus de jurisdicció.
En tot cas, és important aquesta posició unitària de moment i de consens, aquesta recerca d'informació, sobretot que al final pugui ser el poble qui pugui decidir el posicionament que ha de prendre l'Ajuntament, no?
Sí, perquè jo crec que és important que aquests primers passos, aquests primers moments siguin unitaris per un fet, perquè la gent, com a mínim, i suposo que si així no passa, els mateixos grups polítics tenim l'obligació de denunciar-ho, la gent tindrà la tranquil·litat de que la informació que s'està donant no és una informació interessada per algun, o manipulada o unidireccionada per al grup, però en aquest cas seria el grup que està governant, no? De dir, bueno, dono aquest tipus d'informació. El fet de que poguéssim estar tots quan se o dona informació, quan el fet de que poguéssim estar tots fent preguntes i després comprovant que aquesta informació se passa correctament a la població, per almenys la gent del poble sabrà que aquesta informació és correcta en quant que s'ha donat, estan present tots els grups i d'alguna manera és com si certifiquéssim que sí i que també estan donades també totes les opcions d'informació, no només de l'administració de la Generalitat, s'està buscant altres organismes per a que ens puguin acabar d'informar i d'explicar, i a partir d'aquí, aquesta informació és la que es passarà al poble. Si estem tots junts, la gent dirà, bueno, això és una informació mínimament neutral, escèptica, i a partir d'aquí me toca decidir a mi. Que de l'altra manera pues, haguéssim pogut donar interpretacions tendencioses, amb el sentit de dir, ui, això ho ha elaborat l'equip de govern, ui, això ho diu només l'oposició. No, en aquest cas la informació intentarem que sigui deslligada de tots els grups polítics o lligada amb tots els grups polítics, que és el que és interessant per això, per garantir la neutralitat de la informació.
Suposo que en els pròxims dies i hores anirem coneixent més informació sobre el tema i ja es marcarà segurament un llibre de ruta d'actuacions de tot plegat, sobretot tenint en compte que a mitjans de la setmana que ve s'acaba el plaç de presentar les primeres al·legacions, etc. És a dir, que serà un degoteig constant, suposo, en les pròximes hores ja, d'informació.
Sí, torno a repetir, vull dir, les primeres al·legacions, tal com us van explicar, que es poden presentar o que s'acaba el plaç la setmana que ve, no és tan important com quan sortirà informació pública d'aquí un mes i mig tot el que és el projecte. Això simplement és un pas previ per al permís d'instal·lació a la mar dels quatre molins. Després ja vindrà el projecte, que és on allí esperem que tinguéssim ja l'Ajuntament tota la informació transmesa al poble, que el poble que ha pogut, si podem, pels plaços, i així ho intentarem, s'hagi pogut pronunciar, i a partir del pronunciament de la gent del poble, pues, decidir les actuacions que s'hauran de fer per part de l'equip de govern. Torno a repetir, serà en tot cas una batalla jurídica. No és que l'Ajuntament hagi de donar permís o no. L'Ajuntament, en aquest cas, no té cap potestat legal per a otorgar o no otorgar permís. Podrà presentar al·legacions i inclús podrà presentar batalla jurídica en cas d'aquestes al·legacions, si fossin en sentit contrari, en cas o que les al·legacions no s'haguessin escoltat, que presenta l'Ajuntament podrà presentar batalla jurídica, però mai prendre la decisió a l'Ajuntament, perquè no pot, jurisdiccionalment no pot.
Anem avançant en coses. Abans de les festes de Nadal sí que va haver activitat, entre altres coses, alguna sessió plenària. En tot cas, sí que voldríem recuperar el tema del sector 22B1, on després de negociacions se va arribar a un acord amb els propietaris dels terrenys de que fins que no canviés la situació actual de crisi, d'estancament urbanístic, l'Ajuntament es comprometia a no tirar endavant la part on més propietaris implicats hi ha d'aquest sector, donat de que evidentment hi ha una repercussió econòmica pels propietaris que l'Ajuntament també es va comprometre a no efectuar. Un acord que pareix coherent en l'època que vivim i que ha arribat després de, bueno, pues de moltes negociacions amb, com diem, amb els propietaris dels terrenys, no?
Sí, bueno, este és un tema que ja hem parlat unes quantes vegades i el que nosaltres vam votar en contra tant del projecte de reparcel·lació com del projecte d'urbanització, i això li van fer saber a l'alcalde perquè i a l'equip de govern, perquè ens van prometre tot just passat l'estiu que miraríem d'arribar amb un plantejament urbanístic no tant com ho va plantejar l'equip de govern, que pràcticament són blocs enormes de pisos, blocs immensos, i que nosaltres pensàvem que allí feia falta un altre tipus d'urbanisme, feia falta un altre tipus, uns altres criteris a l'hora d'ubicar les possibles instal·lacions escolars, etcètera, etcètera. Se li va ficar damunt, al final no ens han fet cas, perquè al final s'ha fet el que l'equip de govern ha volgut, i a partir d'aquí nosaltres pensem que el plantejament urbanístic d'aquella zona és un plantejament que dificultarà molt el seu desenvolupament. Dificultarà molt el seu desenvolupament, perquè avui per avui, i si escoltem en alguns economistes o pràcticament en tots els analistes, veurem que diuen que la cosa va per a llarg, que almenys seran 7 o 8 anys, però que en tot dient això mai tornarà a ser com abans. Per tant, com serà no ho sap ningú, d'aquí 7 o 8 anys no ho sap ningú, però el que sí tothom té clar és que com abans no serà. I si no és com abans, el fet de que s'hagin plantejat un poble a base d'uns blocs immensos dificultarà molt el seu desenvolupament.
Però aquest és un tema en el que vostè ja difereix per model de l'equip de govern i fins i tot dels plantejaments que a nivell sostenible planteja fins i tot la Generalitat de Catalunya, no aquesta sinó l'anterior.
No.
En quant a despesa per habitant, a aprofitament de recursos.
Sí, però
aquest és un tema que ja l'hem tret aquí al damunt de la taula.
És important perquè quan s'està parlant d'uns diners, i d'uns costos d'urbanització, un altre model no tan megalòmano, perquè és un model amb unes avingudes brutals, és un model amb unes aceres grandioses, etcètera, etcètera. A més, amb una actuació que van agafar una... Jo per mi que devia... L'enginyer devia agafar alguna quadrícula i va fer zizap-zizap sense mirar els terrenos, i si vostè mira els perfils, el projecte del pla parcial, mira els perfils dels carrers, pràcticament són plans, però si vostè se'n va a veure l'orografia real del terreny, veurà que allí hi ha barrancons i barranconets, i clar, això no es contempla. I llavors, què passa aquí? Si el carrer és recte, què vol dir? Que s'ha de reomplir? Que han d'haver uns moviments de terres brutals per a fer el carrer aquell, a nivell tal com està plantejat el projecte? És un projecte que no es correspon ni al terreny del nostre poble, ni a les necessitats actuals del nostre poble, ni sembla ser, pel que diuen els altres, ni sembla ser els models de desenvolupament urbanístic que es poden plantejar en escenaris d'aquí 5 o 6 anys. I això és una de les coses que nosaltres, si en algun moment el poble vol, nosaltres plantejarem un altre tipus d'urbanisme, un altre tipus d'urbanisme que sigui possible, que sigui possible, perquè els costos que es plantegen amb aquesta urbanització són uns costos desproporcionats i que llavors, al ser uns costos urbanístics desproporcionats, perquè l'obra la plantegen amb una megalomania, com s'han plantejat moltes obres amb este poble, fan que haguen, entre cometes, haguen de decidir incrementar les densitats. I clar, quan tu parles amb un propietari, per dir alguna cosa, diuen, si no, és que jo he de pagar equits, animalades, però és que m'ho donen tot en aixecades, qui vindrà a comprar-me el solar este? Escolta, sí que perquè els metres quadrats li han incrementat la densitat d'habitatges, però els metres quadrats de teixit edificable pràcticament s'han mantingut, no és un increment del doble, i llavors quan se plantegen actuacions que avui per avui són, entre cometes, impossibles. Són impossibles a nivell financer, són impossibles a nivell de mercat immobiliari, perquè no hi ha cap banc com per començar que deixa diners per a fer cap promoció immobiliària, i no hi ha cap promotor que es vulgui llançar a fer un bloc. Llavors, a partir d'aquí, el plantejament del pla parcial del sector 21 no es correspon per a nosaltres, no es correspon a les necessitats del poble i no es corresponen a un pla parcial, un pla parcial i un projecte d'urbanització que amb uns altres costos molt més baixos i cogestionat per els propietaris afectats permetria anar desenvolupant per etapes, en aquell sector. De tal manera que les condicions de construcció no fossin tan impossibles com ho són ara, que són tota base de bloc.
Jo de totes maneres, deu ser més fàcil vendre 15 pisos de 90 metres quadrats que 3 cases unifamiliars de planta baixa primer, miri, amb jardí.
Jo no li dic que siguin plantes baixes en jardí. Jo li dic, per exemple, i tinc un exemple, al nostre poble en tenim un exemple, que és Ribes Altes 2 i Ribes Altes 1, que és un exemple de, penso jo, de no hi ha l'orientació dels carrers, ja no fiquéssim les aceres, que a vegades deixen molt que desitjar, l'amplada dels carrers, etc etc. Que al millor per 50 centímetres més, 50 centímetres menys, pues, no passaria el que passa. Però sí que, per exemple, a Ribes Altes 2, és a on avui en dia s'està construint. És l'únic punt del poble que s'està construint. Per què? Perquè hi ha una entitat financera que deixa en aquella persona que serà propietària del pis, li deixa els diners perquè el creu convenient poder-li deixar.
Estem parlant d'unifamiliars.
D'unifamiliars adossades o de blocs, de petits blocs, no de tres aixecades, com ja arribes al Tesú, 4 com a molt, però no tot blocs. Per què? Perquè avui en dia les entitats financeres estan deixant els diners als casos concrets, a les persones concretes que demostren que potser han estalviat i tenen una bona entrada i el remanent que els hi queda ho poden assumir la hipoteca cada mes, o tenen uns patrimonis o uns avaladors que permeten que el banc els deixi estos diners. I pensa, d'esta manera treballen pràcticament tots els industrials del poble, que són industrials que no tots els electricistes, fusters i paletes, que normalment no tenen la infraestructura ni la capacitat, a vegades econòmica, perquè també estan assustats, i això ho sabem tots, per enfrontar-se amb un bloc de 25, 30 o 40 cases, perquè fan així, i si després no cobro, jo ficaré 40 sellos o 80 sellos, ficaré 30 cuines, i si després no cobro, mentre que d'esta manera amb un plantejament mixte, permetries, primer no hi hauria la necessitat d'aquestes grans avingudes, d'aquests grans carrers i d'aquests grans anivells, anivellaments de carrers, perquè és qui s'ho entretint, i més d'un s'ha entretingut a mirar-ho, bueno, com ho faran això? Bueno, doncs uns desnivells brutals que encareixen molt l'obra. Una construcció, com és el poble, perquè el poble, fi al cap, està assentat sobre terreno, i hi ha carrers que fan baixada, hi ha carrers que fa pujada, i hi ha carrers que la casa, per la banda de darrere, és el primer pis, i per la part de davant són tres pisos. No es tracta de fer això, perquè això és els inicis del nostre poble, se tracta de fer una cosa més ben feta, però sí assentat sobre una orografia, no sobre una superfície artificial, que és el que es planteja aquí, i que això comporta uns costos. Pues, com li he dit, este plantejament que fa l'Ajuntament i que no en cap moment ha volgut modificar, és el que es planteja allí al sector 22B1. Què pensem? Pensem que es pot fer d'una altra manera, que hi ha un altre tipus d'urbanisme, molt més humà, no tant blocs, perquè socialment les conseqüències de crear llocs on només hi haguen blocs d'aquestes característiques han portat problemes socials, poden arribar a desenvolupar problemes socials, i això ja hi ha experiències damunt la taula. Vull dir que no,
però menys sostenible, segons els organismes oficials.
A veure, què és sostenible?
Home,
què és sostenible?
Gastar menys recursos?
No, o sigui, els recursos pràcticament... Al contrari, jo diria...
No és el mateix una farola per una casa que una farola per un bloc de sis cases.
Sí, però, per tant... però quan estem parlant de intercalar amb un mateix carrer, com li he dit, i vostè ho pot averiguar, ho pot veure en una mateixa zona, blocs i cases, i donar opcions a d'altres, la farola l'aprofites per tres o quatre cases i l'aprofites per una casa. El problema és que és possible que, i ara anem a situacions maximalistes que no tenen per què produir-se, però se produeixen. És possible de que una farola per a 23 pisos, perquè així, el mateix càlcul que fem, podrem dir, escolta, saps què? Agafarem i farem un bloc de 100 pisos, de 100 plantes, i amb una farola així mos estuviarem la llum. Hi ha maneres de plantejar els costos de neteja d'un carrer, hi ha maneres de plantejar els costos de l'alluernat d'un carrer, per a que hi hagi un equilibri entre qualitat de vida dels ciutadans que viuen en aquell carrer i costos de manteniment. I llavors, a partir d'aquí, nosaltres pensem, pensem que els plantejaments han sigut erronis. I han sigut erronis perquè és un projecte que, tal com està plantejat, al nostre entendre tardarà molt de temps, i ojalà ens equivoquéssim, tardarà molt de temps en poder-se desenvolupar en els paràmetres edificatoris que ells han plantejat. Mentre que, de l'altra manera, si haguessin intercalat aquestes dues possibles opcions de cases amb menys aixecada, els carrers, llavors, no calen que siguin tan amples, perquè no cal tants aparcaments pel carrer, perquè no és el mateix plantejar aparcaments per un bloc de 30 cases que has de buscar 30 places de pàrquing, que amb un carrer més o menys que l'amplada d'una casa que sigui l'amplada d'un cotxe, doncs llavors més o menys van seguits, no cal els carrers llavors tan amples, etcètera. Vull dir, aquí es podríem estar parlant pràcticament dues o tres hores de al nostre entendre, de la bondat que hagués pogut representar un altre plantejament, un altre pla parcial. Que el fet de que haguen pogut arribar alguns, la majoria dels veïns, d'acord, a que siguin, fins que no siguin el 60% o més del 50% dels propietaris i de la superfície a l'hora de desenvolupar-ho, Bueno, em sembla correcte, això és una cosa normal. Per què? Perquè qui ha de pagar, escolta, costa, i més, més en les situacions, que hi ha, i més que tot en les perspectives que hi ha. Però torno a repetir, si algun dia el govern, la gent del nostre poble ens dona l'oportunitat de governar, una de les coses que farem, i ho tenim clar, és canviar el model del sector 22B1, perquè el model no ens agrada.
De tot aquest sector, pareix que s'han segregat les parcel·les més pròximes a la carretera.
Sí, esta és
a la carretera, no? Que no sé si és la T3025. És a on, per una banda, des de l'Ajuntament ja s'ha anunciat a la part més pròxima a l'enllaç amb la zona esportiva i l'enllaç de l'autopista on era ubicada la futura caserna dels Mossos d'Esquadra, i en la part més llunyana, diguéssim, la que és més pròxima a la rotonda intermitja que hi ha després de passar els bombers, però evidentment a l'altre costat dels bombers, on l'Ajuntament ja ha fet públic que s'instal·larà una gran superfície, un centre comercial.
Sí, això, això li contesta més o menys el perquè de tot plegat de l'anterior intervenció. El fet de que l'Ajuntament estigui en una situació econòmica molt fotuda i necessitin diners, doncs, va fer que no es plantegessin en el més mínim una reforma del pla parcial. Simplement el que els interessava era que s'aprovés el pla parcial del sector 22B1, que els hi permetia, perquè hi havia la cessió corresponent del 10% per a l'Ajuntament, i que els permetia disposar, entre cometes, el patrimoni municipal d'aquestes parcel·les del 10%, de cessió del 10%, per a que l'Ajuntament ja se les havia ficat per a ús comercial al costat de la carretera, i que a partir d'aquí, doncs, bueno, els permetia, en el cas de la parcel·la més allunyada del poble, que és allà més o menys pretenen ficar, o diuen que se l'ha ficat o s'ha adjudicat el Mercadona, ja veurem al final si es desenvolupa o no, perquè tal com estan les coses, me va sorprendre que només se presentés el Mercadona, així, allò, la dita, no? Figues i a la vora del camí, que ell dit Calero diu Figues i a la vora del camí. Llavors li permetrà a l'Ajuntament amb una inversió d'uns 100.000 euros aproximadament, que és el que ells han comptat, bueno, és el que ens han dit, que amb pocs diners fer un tros de carrer per a donar accés des de la rotonda, des de la primera rotonda baixant de la Nacional 340, accés amb esta parcel·la, i llavors pues, el Mercadona podria ubicar-se allí. Clar, ho veus tot una mica molt de pressa i corrents, perquè a fi al cap l'equip de govern fa les coses i jo crec que no pensa sinó simplement pels interessos, en aquest cas, no? Les per la situació, o forçats per la situació econòmica de l'Ajuntament, econòmica, la necessitat de diners. Vull dir, ara volem un Mercadona. Estem d'acord de que hi havia i necessitàvem dient
que volia. Què creu de la ubicació d'un centre comercial?
És un tema que és una mica bastant delicat, perquè en una situació de crisi com la que estem, i que estem veient cada dia, que s'estan tancant petits comerços, estan tancant, el fet de que ser ara si ubiqui en aquests moments una gran superfície, si és que s'arriba, torno a repetir, si és que s'arriba a desenvolupar, no ho sé, fins a quin punt això, hi ha experiències en altres pobles que quan ha passat això, el que és el cas del poble, el cas del nucleo central, d'alguna manera s'ha apagat, l'activitat s'ha apagat, perquè la gent pues, deixa d'entrar. Llavors, ho veus veus que van una mica salto de mata. D'aquí a aquí diuen que volen protegir el petit comerç i la restauració del nostre poble, i volen estar amb els petits comerç, amb el teixit comercial del nostre poble, i de cop i volta agafen, i l'únic que si els ocorreix de pressa i corrents és aprovar un pla parcial i un projecte de reparcel·lació, traure subhasta pràcticament, perquè és que és pràcticament el mateix moment, encara no s'havia acabat Fixi's vostè, encara no s'havia aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació i havien tret el concurs i havien adjudicat la parcel·la. Home, per què aquestes presses? Per què aquestes presses? Perquè necessiteu la liquidez dels 3 milions que diu Mercadona que pagarà per la parcel·la? No és més important primer potser escoltar, veure com se poden fer les coses més ben fetes al teixit industrial i comercial del nostre poble, bàsicament comercial, i veure avui en la situació que estem quines coses o quines actuacions municipals s'haurien de fer abans de traure una gran superfície o una mitjana superfície fora del poble per a que aquest teixit que paga impostos i que dona vida als nostres carrers se pugui mantindre. I en canvi ha sigut aprovar pla parcial, encara no s'havia aprovat el projecte de parcel·lació, ja s'havia adjudicat la parcel·la a Mercadona, si és que al final, torno a repetir, si és que al final se l'acaba quedant, etcètera, etcètera. Dic, re Déu.
Home, quan s'ha anunciat, senyal de què, no?
Se li ha adjudicat. El dia que cobrarem, llavors m'ho creuré.
Però el PSC què pensa? Està a favor, està en contra d'esta mesura, de posar una gran superfície, no opina?
Lo PSC lo que veu és que
no les sap coses, si està a favor o en
no,
contra.
No, les coses, veiem, això és com el parc eòlic. Això és com el parc eòlic. Jo crec que ha de ser el poble que ha de decidir d'alguna manera què és el que el PSC, Esquerra Republicana, PP...
No m'estarà comparant la instal·lació d'un Mercadona sí, no, amb un parc eòlic?
No, però sí i no. Per què? Perquè ens estem jugant aquí, també ens estem jugant una mica al futur del que volem pel nostre poble. Jo crec que, sempre ho he dit, i no crec que és la primera vegada, les coses quan se fan de pressa tenen molt poca garantia de que surtin bé. Les coses quan se fan de pressa tenen molt poca garantia de que surtin bé. I en aquest cas és un dels altres casos que s'han fet de pressa. Se va fer de pressa el de l'aparcament, aquí el tenim. Se va fer de pressa la piscina i ja veurem com la farem. Estava pagada, estava tot arreglat i ja veurem com ho arreglarem. I s'han fet de pressa tantes coses que al final toca canviar-les, toca sofrir les seues conseqüències i, si convé, després ja ho desfarem. No, escolti, no féssim les coses tan de pressa. Pensem-les una mica. Vostè no troba coherent que avui, en una situació de crisi, com la que estem vivint, i en les perspectives que hi han, perquè és com els constipats que corren avui en dia, que han vingut per a quedar-se, perquè la gent quan agafa un constipat, jo el primer, Déu-n'hi-do el que costa marxar. Pues bueno, la crisi està vingut no per a marxar, sinó per a quedar-se. No hem de plantejar les coses d'una altra manera, hem d'anar tan ràpids que al octubre-novembre mos aprova urbanisme, el projecte d'urbanització, abans de que s'aprovi oficialment el projecte de reparcel·lació i hem de tindre la parcel·la adjudicada per a que vingui una gran superfície, que només se va presentar Mercadona, només se va presentar, i això que ens la Cala Gestió ens va dir que ho havia donat coneixement de que s'estava produint aquesta subhasta o concurs a tots els demés supermercats i a altres organismes comercials, no?, que se n'encarreguen d'altres instal·lacions. I, en canvi, nosaltres anem així i les conseqüències poden ser fotudes pel poble.
Vostè parla del sector comercial. L'Ajuntament manifesta que té en el seu poder enquestes on es constata que quasi un 70% de la població o més d'un 70% de la població va fora a fer la seva compra grossa domèstica. És a dir, suposo que s'ha de posar a la balança el sector comercial i el sector ciutadà també.
Sí, jo pregunto.
A part de la creació de llocs de treball que puguem generar.
A la millor en destruïm 20 i en crearem 15, m'entén? potser en destruirem
20. No, són coses que poso al damunt de la taula. Home,
jo li dic oh, és que crearem 10 llocs de treball, sí que és llocs de treball, i quan se'n destruiran a canvi? Això s'ha de ficar també tot en una balança. I jo crec...
Perquè la gent surt fora sí, perquè li surt a compte, no?
Sí, clar, surt fora perquè li surt a compte. El fet de, i sap per què li surt a compte? Perquè se'n va a una població, equips, i allí té el Mercadona, el Lidl, el Maxidia i no sé quants supermercats més. I el Capravo i el d'allò. No va a comprar en un supermercat sol. Quan surtes fora, i això les dones en saben molt d'economia, quan surtes fora la gent va al supermercat, però moltes vegades la gent va a un supermercat i compra el que ha de comprar i després se'n va a un altre i compra el que ha de comprar perquè allí és més barat o és més bona qualitat o és més... Les circumstàncies que siguin. Llavors, el fet de que se fiqui el Mercadona, que podria semblar, doncs, bueno, és una bona notícia perquè així hi haurà gent que anava a comprar Mercadona a altres poblacions i es quedarà aquí, no garantitza que este 70% dels caleros, el que li volia dir, no garantitza que este 70% dels caleros que diu que va a comprar a fora la gran compra de la setmana o del mes, ara es quedin aquí. Això no ho garantitza ni ningú ho pot garantitzar. Ningú ho pot garantitzar. Perquè si vas voltant, doncs te trobes caleros fins a Benicarló i Vinaròs, a les grans superfícies de vin. I si vas voltant, doncs, més amunt, fins a Tarragona i tot és eros. Perquè el calero, com tota la gent, doncs, li agrada de quan en quan agafar el cotxe, fer 30 o 40 quilòmetres, i el fet de que hi hagi una gran superfície aquí no garantitza de que ara el 70% de la població se quedarà aquí a comprar al Mercadona. No ho garantitza. Jo penso que hi haurà una gran part dels caleros que continuaran, ja sigui aquesta setmana, ja sigui la setmana que ve, ja sigui al cap de 3 setmanes, surt agafant el cotxe, fent 30, 40, 50 quilòmetres i anar a comprar fora.
Jo pel que veig, és a dir, a vostè no li sembla massa bé que s'ubiqui aquesta gran superfície?
En aquests moments, jo crec que tenim les superfícies que tenim al nostre poble, que en tenim unes quantes, de mitjanes, eh? Tenim el Dia, tenim la Fraga, tenim l'Espar, tenim el Suma, i després que això queda complementat amb un petit teixit industrial, comercial i dels bars, que no cal que en parliéssim, i d'establiments comercials propis del nostre poble. Jo penso, en aquests moments, és una mica perillós el fet de que es vulgui plantejar aquesta superfície fora. No en quant a la gent del poble, perquè la gent del poble jo crec que si anem a comprar el pa a una panaderia continuarem anant, no anirem al Sumar a comprar pa. Ni si hem d'anar a comprar un paquet d'arròs, pues continuarem anant al puesto de sempre. Més que tot és de cara a l'estiu. És de cara a l'estiu. Que a l'estiu els comerços del nostre poble, gràcies a que les superfícies petites, superfícies comercials, estaven integrades dintre del casc urbà, també hi havia de retruc tota una sèrie de comerços que se n'aprofiten de l'anar i vindre de la gent, i que ara potser aquesta gent se quedaran, torno a repetir, potser se quedaran fora si en algun moment se fa aquesta superfície i ja no entrarà aquí. I continuarà tenint el client, jo penso que continuarà tenint el client del poble, perquè, torno a repetir, per anar a buscar aquestes coses, un quilo d'arròs, un quilo de sucre, farina, el pa, tot això, continuarem anant a comprar, anant a les botigues d'aquí. El perill és, vindrà després tanta gent, entrarà tanta gent al nostre poble i amb aquesta entrada pues, se n'aprofiten molts establiments que fan l'estiu, que ajuda a passar l'hivern. Aquesta és la pregunta avui. I torno a repetir, pels caleros, jo crec que el 70% dels caleros no aniran a comprar a la Mercadona, sinó que continuarem agafant el cotxe i me n'anirem pues, allà en siga. I és possible que n'hi hagi una gent que hi vagi si en algun moment s'instal·la el Mercadona aquí. Per això en sap més els senyors de Mercadona segurament quan vendran la decisió que el que poguéssim dir altres, que segur que els seus estudis ja els tenen fets.
A més, si han vist la decisió d'ubicar-ho, entenc que ho tenen molt ben estudiat.
Per això li dic, quan ficaran una peseta és perquè ho tenen molt ben estudiat.
Anem a canviar de tema, si li sembla, perquè l'equip de govern ja els ha plantejat a l'oposició un esborrany de pressupost per aquest any 2012, no hi ha?
Sí, estos dies ens han passat un esborrany, un primer esborrany de pressupost. El primer que cal dir és que per primera vegada, que per la nostra part no fem, ja li vam dir a l'equip de govern que no faríem d'alguna manera bandera política ni cap crítica, i no la farem. El fet de que abans de l'any se tenia que aprovar el pressupost perquè es tenia que aprovar allò que des d'un punt de vista formal el senyor Andreu Martí li donava tanta importància. Bé, enguany no s'ha aprovat i no passa res. Continuem sent els mateixos d'abans. I jo me penso que és bo que el fet de que no s'hagi aprovat encara, perquè si s'esperen encara uns dies, pocs sabran, molt pocs sabran el resultat pressupostari de l'any passat, i segurament podrem d'alguna manera incorporar, si hi ha algun tipus de desviació, tant a la baixa com a l'alça, incorporar-la amb aquests pressupostos que ens han presentat. D'entrada li he de dir, i això doncs, ara no es pot parlar, jo penso que primer hem de parlar al ple, hem de parlar amb el grup que governa, amb el responsable d'Hacienda. Sembla ser que per primera vegada, doncs, com a nou responsable d'Hacienda, el senyor Toni Montagut, ha ficat uns números que són bastant més reals en quant a ingressos del que abans se plantejava fins ara. I que pues, bueno, se n'ha donat compte de la realitat de la situació de l'Ajuntament, que planteja sacrificis i que d'alguna manera el que vam dir i hem dit aquí tantes vegades i reiterades vegades està passant. Amb la pujada d'impostos no en tenim prou. Amb la pujada de l'IBI, amb el plantejament de pujada de l'IBI, de 800.000 euros que pretenen, que serà algo més, perquè ara si el govern central incrementa la base de valoració de la casa, i tal com ha dit que faran, i la Generalitat ja ho ha fet al seu moment, doncs, clar, el percentatge que aplicarà l'Ajuntament sobre aquestes bases de cotització molt més elevades no serà un 37, sinó que és possible que 37,5, que és possible que ben bé arribia al 40 si no passa. Això és una pujada d'impostos, sempre l'hem criticat, brutal, i si diguessis bueno, és que amb estos 800.000 euros tapem els forats que tenim l'Ajuntament, que tenim que respondre, però és que no els tapem. Hi ha això, i a més hi ha unes reduccions en quant a gastos, i hi ha hagut, de fet, pues, un assentament en quant a ingressos a la realitat d'aquest ajuntament que abans no es produïen. I a partir d'aquí, penso que quan sortirà el ple els pressupostos i quan ho parlarem pel ple, llavors pues, podrem parlar més detalladament del pressupost d'aquest ajuntament i de la realitat econòmica que d'alguna manera és representa i planteja aquest pressupost, que és totalment diferent a lo que fins ara ens havien dit.
Per tant, hem d'entendre que vostè entén aquest pressupost com a més realista que fins ara.
Li puc dir que sí, que els primers plantejaments i les primeres observacions a les partides, per lo menos, és molt més realista en quant a ingressos, molt més realista que el que s'havia presentat fins ara, i que d'alguna manera, com li he dit, bueno, demostra que la situació de l'Ajuntament és una situació greu, molt greu, una situació econòmica molt greu, que no n'hi ha prou amb les pujades d'impostos i que hi haurà, caldran paral·lelament altres sacrificis que l'equip de govern haurà de fer, de prendre la decisió de prendre, per a fer front a una deuta enorme que té l'Ajuntament. I com que té esta deuta enorme, li genera per un costat tindre que tornar els teus diners i per l'altra banda tindre que pagar uns interessos. I amb 800.000 euros no en tenim prou.
Vostè ara em parla de que veu aquest pressupost més real, però tenint en compte, i ja sabem que és molt difícil que l'oposició doni suport a uns pressupostos, les primeres sensacions quan l'ha vist, què li generen a vostè?
Ja li he dit, pues, em generen...
El veu més real, però estaria d'acord, no estaria d'acord? Veu...
Jo l'únic que veig és que bueno, tenim un pressupost més realista, però lo que em fa, a mi el primer que em provoca és ràbia. Ràbia, perquè ara prens les mesures, fa 8 anys... que estem dient, estem avisant, sobretot els últims 4 anys, perquè els primers 4 anys vam tindre i vam estirar dels diners de l'aigua, dels 6 milions d'euros que vam traure, i després, els últims 4 anys, nosaltres durant 4 anys hem estat dient, i durant 4 anys l'equip de govern i el senyor alcalde com a responsable d'Hisenda ens ha estat informant a la gent, de que tot eren flors i violes, i que el nostre ajuntament lligàvem allò que se'n diu els gossos en llangonissa i que els demés estaven malament, però que nosaltres estàvem quasi perfectes. I amb este pressupost, simplement, s'ha tret el vel dels ulls l'equip, el responsable d'Hacienda, diguem-ho així, el responsable d'Hacienda s'ha tret el vel dels ulls i ha dit, això és el que hi ha. Però en el que hi ha és una cosa que s'hagués pogut evitar si al seu moment s'haguessin pres les mesures que calien. I ara...
Això ho ha dit el responsable d'Hisenda?
No, això li diu un calero que diu, home, que vosaltres no ho veu això, que vosaltres no ho sabíeu quan aprovàveu un pressupost, que hi havia això, o és que es pensàveu que tot eren flors i violes, i ara resulta que tenim el que tenim, un endeutament brutal, que generen uns interessos, que no n'hi ha prou amb aquestes pujades brutals d'impostos, estic parlant de l'IBI només a 800.000 euros, etcètera, etcètera. I llavors es diuen, no, és que encara no en tenim prou amb això, és que a més és que hem de retallar, i hem de retallar per aquí, per allà. Llavors dius, bueno, escolta, si no s'haguessin pres una sèrie de decisions, on haguéssiu pres unes altres que us vam dir, i no només el Partit Socialista, li recordo que durant 8 anys el Partit Popular, tot i que a nivell urbanístic podia votar o estar d'acord amb els criteris urbanístics que podia tindre l'equip de govern, a nivell pressupostari el Partit Popular, que era l'altra part de l'oposició, en cap moment o mai va votar a favor cap pressupost perquè els avisava de les directrius que estaven prenent l'economia del nostre ajuntament i de la deute galopant que s'estava generant i que això es tenia que tornar i sabíem que es tenia que tornar perquè els números que es presentaven no es corresponien a la realitat. No, li ficaré un exemple. Avui estem al 2012. Avui estem al 2012. El 2006... l'equip de govern va dir que va tindre un superàvit, no sé si va ser de 100, de 50 o de 30.000 euros. És igual. Perquè va contemplar un ingrés de 900.000 euros. El 2012, aquest ingrés encara no s'ha produït. Però en aquell moment li va permetre sortir a la premsa, als mitjans, el poble, han tingut un superàvit de, no me'n recordo la xifra exacta, però bastant més super, o sigui, molt més inferior a 900.000 euros. 30, 40, 50, 60, 120.000 euros. I allò, aquells 900.000 euros se van comptabilitzar en aquell moment com un ingrés. A la comptabilitat, fica que n'hem ingressat 900.000 euros. Avui, 6 anys després, encara no s'han cobrat. però llavors com que ens va donar, en vez de sortir negatiu el resultat pressupostari d'aquell any, ens va donar positiu, empenyem-nos que tenim estalvinet, allò en aquell... en aquelles estadístiques i en aquells xifres. Empenyem-nos que tenim estalvinet. Mira, me n'han sobrat de diners. Me n'han sobrat? No me n'han sobrat. Encara els tenim per cobrar. Jo en tot cas, li torno a repetir, voldria que la bona intenció que planteja el nou regidor d'Hacienda, se pogués mantenir durant tot l'any, el bon criteri que ha començat el regidor de Hacienda se pugui mantenir durant tot l'any, perquè aquest és l'altre perill, perquè es poden fer aprovar un pressupost, però després se poden fer 50 modificacions i tergiversar, com va passar l'any passat, el pressupost que planteges inicialment. Torno a repetir, este bon criteri voldria que se mantingués durant tot l'any i que d'alguna manera un o altre assumia responsabilitats del per què estem així. Perquè és una de les coses que la gent, els ciutadans d'esta societat i del nostre poble diu, bueno, aquí tothom ho fa malament, ho poden fer malament, i aquí ningú assumir responsabilitats. Aquí passi després glòria. Jo crec que aquí ja hi hauria d'haver gent que hauria d'assumir responsabilitats. Jo parlant... li entraria perquè vaig veure els últims quatre cantons, vaig veure la notícia del que és la Cala Gestió, no? I de l'empresa que gestiona. Miri, si durant 4 anys l'equip de govern, 8, fiquem-li els últims 4, ens ha estat embolicant. I ara la gent se comença a preguntar, bueno, què fa la Cala Gestió? I com que la gent se comença a preguntar, i quan mos costa la Cala Gestió? Com que se comença a preguntar, ara ens han tret un follet informatiu de lo que és la gestió i que el que costa de fiar al consultori.
I jo crec... Això és informació...
Sí, bueno, no? Però que li subministra... Exacte, que li subministra l'equip de govern, li diu, no, és que la gestió i la fiar al consultori ens que col·laboren l'Ajuntament. Clar, jo veient això, em vaig quedar una mica sorprès perquè al final... el que vaig pensar, el primer pensament que em va passar pel cap, dic, bueno, si tenim una empresa que ens ho soluciona tot, per què pebrots hem estat pagant a una persona durant 4 anys 4.000 euros cada mes? Perquè pebrots, si hi ha una persona que cobra 4.000 euros, que s'entén que és la persona que hauria de, d'alguna manera... obrir i solucionar els problemes, que per això se li paga, perquè Déu-n'hi-do, perquè 4.200 euros que es cobrava, l'altre dia va sortir que els presidents, del govern cobrava 4.600, 4.000 i pico d'euros al mes, i el nostre alcalde, el senyor Andreu Martín, cobrava 4.000, o passava de 4.000. I ara resulta que tot el que ha passat al nostre poble és gràcies a EFIAL. Pues el que podem fer és paguem a EFIAL i deixem de pagar un alcalde perquè realment no ens serveix per a ben poc. Perquè si tot ho ha desencallat i tot ho ha fet l'empresa EFIAL, per què tindre dos gastos? Tenim ni un sol, que és una època de crisi, i que aquesta persona que se'n vagi a les seues activitats privades, perquè ja té EFIAL que li soluciona tots els problemes que té l'Ajuntament. Vostè m'ha dit que tinc 2 minuts.
Ara ja en té un.
Voldria d'alguna manera discrepar de tota la informació que s'està donant, i discrepo, de tota la informació que s'està donant amb aquest article, perquè el que no sabrem, per exemple, és quant ens ha costat l'EFIAL consultoria els últims des de l'any 2008. Encara no ho sabem, els que estem a la Cala Gestió encara no sabem exactament el que ha cobrat, i no sabrem moltes altres coses, com per exemple si els costos de les obres són els que diuen, que hagués passat si s'haguessin fet les coses de diferent manera com sempre hem denunciat i hem dit des de l'Ajuntament, perquè pensem que les coses no s'han fet tot lo seriosament que es tenien que fer. I li ficaré un exemple per acabar.
És que hem d'acabar, eh? És dir, estem fora de temps.
Per acabar. No és de rebut que es plantegin, per exemple, unes obres de roques dorades per valor de 2 milions i pico, que al final la mateixa que la gestió davant de la pressió dels veïns la reduïixi quasi amb un 40%. Llavors la pregunta és, si amb unes obres urbanitzadores és capaç de reduir per la pressió popular un 40%, els costos de les altres obres és el mateix, ha passat el mateix, s'han pagat quasi un 40% més potser del que valien, perquè si davant de la pressió popular s'han fet amb un concurs
senyors punyam d'acabar
menys, pues, la piscina, el camp de futbol, el pàrquing, la residència, etc. Si hi hagués hagut pressió popular també s'hagués reduït un 40%. Aquesta seria una de les preguntes que ens fem naltros, no? I la resposta és difícil. La resposta és difícil. I el que sí és cert és que ens diu que tot el que diu l'Ajuntament...
Senyors Puny, per favor, ha d'acabar. Estem fora de temps, per favor.
No es correspon a la realitat.
Moltíssimes gràcies. Senyor Espuny, hasta la pròxima edició del Parlem-ne, i en tot cas abans del seu torn, com sempre, a la tertúlia habitual entre partits polítics. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Bona tarda.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Avui, el Partit dels Socialistes de Catalunya.